Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Maria José Carcelén, presidenta de la coordinadora de familiars de residències 5+1, no acaba d'entendre per què la Fiscalia no fa públic el nom de la residència de Barcelona on van morir 8 ancians per salmonella. El Ministeri Públic indica que a finals del juliol de 2022 hi va haver un brot de salmonella que va afectar 39 persones, de les quals 15 van acabar hospitalitzades i 8 van morir. El brot no es va notificar i ara Fiscalia ha obert una investigació que va dirigida aquí, Pau Saiz.
La denúncia va contra la directora de la residència i unes altres 3 persones, entre elles la governanta i el metge. La cosa no queda aquí, ja que s'implica directament a l'empresa que dirigeix el geriàtric i se'ls atribueix 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort. El jutge no ha volgut fer públic el nom del centre, una decisió incomprensible per José María Carcelén, presidenta de la coordinadora de residències 5+1.
No le pedimos que nos dé el DNI y el nombre de la directora. Lo que pedimos es saber qué residencia es. Porque la gente tiene derecho a saber lo que está pasando en esa residencia por los que están viviendo allí y sobre todo para proteger que no haya gente que vaya a ingresar en esa residencia.
La denúncia exposa que des de finals de juliol fins a setembre de 2022, la residència amb capacitat de 100 persones, de les quals 57 provenien de places públiques, malgrat tenir l'obligació de fer-ho, els denunciants del geriàtric no van notificar cap cas a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, negant els contagis. A més, no es complia la normativa higiènica establint unes condicions que podien suposar un risc, tal com afirma Carcelén.
Claro que es un peligro para esa gente. Una residencia en la que se está poniendo de manifiesto en la denuncia el reiterado incumplimiento de las medidas de control, el reiterado incumplimiento de la higiene y de la limpieza general del edificio, hombre, es un riesgo, claro que es un riesgo.
Una unitat de l'Agència Catalana de Salut Pública a Barcelona va constatar una important deficiència de la higiene, neteja de les sales i una manca de material de desinfecció. A partir de documentació hospitalària es va comprovar que s'ocultava informació, nous contagis i els ingressos als hospitals.
L'altra cara de la moneda la trobem a Tarragona, on el servei d'alletament matern ofert a les farmàcies tarragonines els últims mesos farà el salt a la resta de Catalunya. Una quarantena d'establiments assessoren a les mares per mantenir el major temps possible les lactàncies maternes. Ho ha explicat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra una infermera que participa en aquest projecte i amb la que ha parlat l'Arlet Xurinyac.
La Gemma és la vocal de llevadores del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona i avui ens ha explicat de primera mà quin és l'objectiu principal d'aquesta iniciativa.
La idea d'aquest projecte és precisament que sigui un lloc on la mare pugui trobar atenció de manera ràpida i d'una manera molt, molt propera, i en cas de que nosaltres considerem que no podem atendre les necessitats d'aquesta mare, doncs ja fem les derivacions que siguin oportunes.
Per fer això, fa falta que les farmàcies passin per un procés de formació impartit per professionals de l'àmbit. Així, poden donar respostes molt més acotades a aquelles mares que necessiten ajuda.
Tracta d'un curs bastant extens que s'ofereix al Col·legi Farmacèutic, diferents professionals de la salut relacionats amb aquest àmbit, sobretot infermeria, llevadores i també pediatres. Tracta de, doncs, amb tot uns protocols consensuats, més fitxes també que es poden entregar a les mares quan venen aquí a la farmàcia, també unes aplicacions de lactància que elles poden utilitzar per ser més autònomes.
Encara que a dia d'avui no és molta la gent que coneix aquest projecte, és tan fàcil com identificar el distintiu rosa de Lleta Pharma que les farmàcies participants tenen a la porta. Encara que no és una iniciativa molt coneguda, la Gemma, però, ens ha confirmat que cada vegada és més la gent que treu profit d'aquest servei.
I saps que la llei prohibeix fer més de 80 hores extres? Aquest dimecres a COPE Catalunya i Andorra estem radiografiant quin és el compliment d'aquesta normativa. A la Linterna, aquesta tarda a les 7, amb el Jordi Tunyón, escoltarem la visió dels sindicats, i Herrera en COPE Catalunya hem escoltat el secretari general de la patronal PIMEC, Josep Ginesta, a voltes amb unes dades de la ETT Adecco, en el sentit que quasi bé un 40% dels treballadors no va cobrar les hores extres ni tampoc va gaudir de descans per aquesta feina extraordinària. Yolanda Canales.
Des de PIMEC matisen aquesta xifra o aquest titular. No és que no es paguin, possiblement no es paguen com a hores extres tal i com estan establertes legalment i es fa mitjançant un complement, per exemple. És el que ens ha dit el secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep Ginesta. És difícil pensar, diu, que aquest volum important de gent faci durant temps més hores extres de la que els correspon i sense que això tingui conseqüències, sobretot tenint en compte els canvis en la legislació laboral.
Es fa difícil pensar que persones treballadores i amb aquest volum
reiteradament facin més jornada de la que tenen contractada, més jornada de la que acaben cobrant, i en canvi segueixin en el lloc de treball i no es plantegin problemes, no? I més sabent les últimes modificacions legals que s'han fet respecte del registre horari.
Una altra cosa, diu Ginesta, independentment de si es fan o no hores extres, és el tema de la productivitat. A Espanya hi ha molt camí a recórrer en aquest camp perquè s'ha prioritzat la presencialitat al lloc de feina i no pas els resultats.
Productivitat total per persona treballadora i especialment per hora treballada tenim dades molt pitjors que la resta de països, no? Uh-huh. Sobretot perquè probablement en aquest país, per tradició, hem premiat el presentisme més que l'eficàcia organitzativa del treball, no? I aquí tenim un repte importantíssim.
Ginesta aposta per un gran pacte sobre aquesta qüestió, sobre com gestionar la jornada laboral, perquè també tindrà impacte en la conciliació familiar i en la corresponsabilitat home-dona dins l'àmbit familiar.
La campanya electoral de les generals es porta avui a les comarques de Tarragona amb el candidat del Partit Popular, Pere Joan Huguet. Millorar les infraestructures, defensar l'educació universal i gratuïta de 0 a 3 anys, lluitar contra l'ocupació o els top manta són algunes de les prioritats que s'ha marcat Huguet. Creu que diumenge hi haurà una participació massiva i no descarta sorpreses a la província de Tarragona.
Pere Lluís Huguet diu que els ciutadans són conscients de la situació en què es troba el país i per això, tot i les circumstàncies i la data poc adient per celebrar unes eleccions, la participació serà massiva. Augura uns bons resultats pel PP i fins i tot alguna sorpresa.
Ciudadanos son más responsables de lo que muchas veces nos pensamos, ¿no? Y más conscientes de las necesidades políticas del país en este momento, ¿no? Para mí la encuesta será la del 23 y creo que vamos a tener un excelente resultado e incluso que podemos tener alguna sorpresa.
Huguet denuncia que un dels problemes més importants que hi ha a Tarragona és la falta d'inversió en infraestructures, ja sigui de ferrocarril o viària. L'AP7 està col·lapsada i també es pregunta com es vol aconseguir que l'aeroport de Reus sigui el segon de Catalunya si cada dia es va canviant l'ubicació de l'estació intermodal.
L'estació intermodal de l'aeroport ara se va a Villaseca, cuando ayer precisamente el Círculo de Economía de Barcelona me parece que era que pedía que el aeropuerto de Reus se convirtiera en el segundo aeropuerto de Barcelona. Pero ¿cómo vamos a convertirlo si no tenemos estación de alta velocidad en el aeropuerto? Bueno, pues todo eso hay que redefinir.
El turisme també és motor econòmic a la província, per això si guanya el PP s'impulsarà amb fons europeus un PERTE turístic per a regenerar i modernitzar el sector, no per a construir pàrquings, com s'ha fet a Salou.
En Salou, donde yo he sido concejal, han llegado 6 millones de euros de los fondos Next Generation. ¿Sabe para qué se han utilizado? Para hacer los pàrquings. ¿Usted cree que esto es el objetivo que tiene que tener la Unión Europea?
També ha lamentat la campanya de la por contra un possible pacte PP i Vox. Això recorda a la campanya del Doberman, diu, i no servirà de res.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3:25, Esports Cope, aviam, per on aneu avui?
Mira, tenim molta teca. Ja és oficial el fitxatge d'Oriol Romeu pel Futbol Club Barcelona. Oriol Romeu, que està viatjant amb la resta de l'expedició del Barça a aquesta hora cap als Estats Units, on disputarà 4 amistosos de pretemporada al conjunt blaugrana. Serà el bloc inicial, la portada, avui tertulià de guàrdia, Emilio Pérez de Rozas, al Girona. El Girona debuta avui a la pretemporada, a les 7, a Camp de l'Olot, i arriba, per part del Futbol Club Barcelona, s'ha dit Pablo Torre. Hem de passar per Marbella per veure com està sent aquest primer dia sencer de pretemporada de l'Espanyol. I ja, a la part final del programa, tenim medalla catalana als Mundials de Natació de Fukuoka i moltes coses més, però no t'ho explico tot perquè hem de guardar alguna cosa, no, sí, Losada? Estaràs escoltant la ràdio com fa sempre?
No m'ho perdo pas, 3:25 minuts. Albert Díaz, gràcies.
Gràcies.
Jordi Tuñón.
Hola, què tal?
La linterna.
Doncs
ara,
sí.
Ara sí. Ara és territori Jordi Tuñón, Linterna, sí. Catalunya i Andorra.
Doncs a les 7 arrenquem.
A partir de les 7. Amb què?
Aviam. Doncs amb les hores extra, que com sempre aquest país no es cobren pràcticament mai.
Hem escoltat els empresaris aquest matí. A la tarda qui escoltarem?
Doncs escoltarem a la secretària de política d'UGT, la Núria, que ens explicarà què passa amb aquestes hores extres, quantes es fan sense cobrar i com es pot intentar solventar aquest programa. I també anirem a Tarragona, perquè allà s'ha posat en marxa una iniciativa per afavorir i potenciar l'alletament maternal, el programa Alleta Farma, que ha tingut molt èxit, de fet s'extendrà a la resta de Catalunya, i parlarem també amb la vocal de Llevadores de Tarragona perquè ens ho expliqui.
Tot això més a les 7 de la tarda amb el Jordi Muñoz, la linterna. Gràcies, Jordi, bon programa,
Adeu.
Pilar García Muñiz, Àngel Correa, segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.